L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Roger Escapa, bon dia i bona hora.
Com estàs, Maica?
Bé.
Avui dedicarem un espai de l'Hora Negra.
De malgrat que no hi ha cap cosa personal que em vulguis explicar, no?
No. De fet, avui jo crec que hem de dedicar bastants minuts a temes que no estan resolts, perquè moltes vegades...
Com el nostre, que no està resolt.
Sí, i això dubto que es resolgui mai.
És correcte.
Avui ens situem a Banyoles, l'any 2011, fa més de 10 anys. Dos assassinats que han quedat de moment impunes. El primer va passar a Banyoles, 18 de desembre de l'any 2011. Això passava un diumenge en què les botigues podien obrir perquè faltava només una setmana per Nadal. I a Banyoles, aquella tarda de diumenge, doncs ja hi havia poca clientela. La propietària d'una botiga que es diu Calçats Reixac va tancar una mica abans de l'hora que li tocava.
Sí, la Concepció Reixac tenia 53 anys i era la responsable d'aquests Calçats Reixac tot en el centre de Banyoles. I és veritat que era una tarda d'hivern, de diumenge, d'aquest diumenge que les botigues podien obrir i feia un fred que pelava i, per tant, és que no passava ni una ànima. I aleshores va trucar a casa i va dir, escolta, però saps què? Xapo, tanco i tiro cap a casa. Era a les 6 de la tarda. Normalment ella un diumenge podia tancar a les 8 i mitja, 9, doncs va fer via i, escolta, tu, tiro cap a casa. I, bueno, i en principi així havia estat l'última conversa amb el seu home.
Concepció Reixac, és la víctima de Calçats Reixac. Per tant, tanca abans d'hora,
sí.
Problema, no arriba mai a casa.
Exacte, no arriba a casa i, de fet, bueno, és el seu home qui s'espanta i diu, hòstia, que no arriba, i truca als Mossos i, bueno, perdona, el que fa abans és, evidentment, anar cap a la botiga i descobrir que la botiga està oberta i a l'interior de l'establiment es troben a la Concepció literalment cosida a ganivetades. Havia sigut un atac salvatge. A més, amb una arma blanca, tenia ferides als canells de les mans amb un intent de defensa, però també a la cara, al coll, i tota la botiga era una immensa taca de sang que pràcticament ho cobria tot. Era tant la quantitat de sang que va ser impossible que la policia científica aconseguís impremtes digitals ni tampoc mostres d'ADN per poder, doncs allò, comparar amb algú dels delinqüents fitxats. En aquests moments, això va ser el 2011, si aquest crim hagués estat ara el 2023 o el 2022, la policia científica de Mossos ja té la possibilitat d'en determinades superfícies, tot i que siguin humides o estiguin molt humides, ja tenen un procediment protocolaritzat per aconseguir empremtes. Però en aquell moment no hi havia i es van quedar, doncs, ostres, va ser complicat.
Què es van portar a l'assassí?
Doncs una misèria. Tot just 200 euros havien fet de caixa durant tot aquell diumenge. De fet, era tota la recaudació del cap de setmana. Tenia algunes llibretes, també s'havien endut. I una cosa curiosa, que era una cistella d'aquestes fetes a mà, amples, que són com molt rústiques, que la Concepció sempre portava amb ella quan entrava. En comptes de portar bossa de mà, portava aquesta cistella. I, de fet, dels testimonis que els Mossos aconsegueixen arreplegar i parlar aquella tarda de diumenge al centre de Banyoles, hi ha una persona que assegura que ha vist córrer un home pels carrers del centre, precisament amb una cistella, amb la mateixa cistella de la sabatera de la Concepció.
Clar, entenc que, com que el cadàver es descobreix al cap de pocs minuts, al cap de poques hores, el primer que fan els Mossos és acordonar tota la zona de Banyoles.
Sí,
no?
De fet, van fer una mena d'operació gàbia per intentar, doncs, acorralar el lladre i l'assassí, però bé, tampoc va tenir èxit. Sí que, tot i que la policia científica et deia que en aquell escenari tan absolutament regirat i salvatge, perquè a més era incomprensible la violència que havien fet servir per un botí tan absurd, sí que hi havia... Aquesta sang va provocar que a l'autor, al marxar, haguessin aquestes petjades de sang, es podia seguir el rastre que sortia de la botiga i fins i tot seguia pel carrer, i aquestes petjades anaven i conduïen a un edifici ocupat que no estava, que no estava gaire lluny.
Clar, van tirar del fil? Van esbrinar alguna cosa?
Sí, aquestes petjades, com et deia, van dirigien, eren en direcció a aquest edifici ocupat i, evidentment, es va investigar. I allà hi havia tres persones, i de les tres persones només en quedaven dos. I, a més, van assegurar que durant molt de temps havia viscut allà amb ells un home que es deia Farid Javam, però que tothom li deia el Pepe, i que, bueno, havia desaparegut després de l'assassinat, i que dies abans de la sala a la botiga de la sabateria Reixac va explicar, els hi va explicar amb ells, bueno, que volia necessitar un ganivet perquè volia cometre un robatori, perquè necessitava diners per viatjar fins a Barcelona per viure amb el seu germà. El seu germà vivia al Raval, a Ciutat Vella, i aquestes eren les pistes que tenien del Farid Javam.
Per tant, principal sospitós de l'assassinat de Concepció Reixac,
el Farid Javam.
El que passa és que ja hem explicat al principi que és un cas que no s'ha resolt mai.
Sí,
per què?
No havien... És cert que estaven aquestes petjades, aquesta declaració d'ell explicant a la resta de companys del pis que necessitava aquest ganivet per cometre un assalt per als diners, per anar a veure el seu germà a Ciutat Vella. Però, de fet, els Mossos van aconseguir una ordre judicial i van intervenir al telèfon, i en aquestes intervencions telefòniques van interceptar una trucada en què un amic seu li deia: escolta, Pepe, vés a Mossos i explica la teva versió. Ostres, o sigui, per tant, ell sabia que estava sota la mirada dels investigadors. El que passa és que el 2012, en Farid, es troba, l'àlies el Pepe, el van trobar que s'havia suïcidat penjant-se de la viga del pis on vivia amb el seu germà. I és veritat que mai el van poder interrogar, però també et diré, com a novetat, que fa mig any aproximadament, el grup d'homicidis dels Mossos de Girona, que són els que van portar aquesta investigació des del 2011, van fer un informe i van introduir aquest informe al jutjat donant per tancat policialment el cas. Ells van aconseguir més proves i més elements per dir, per assegurar en aquest informe, que l'autor d'aquest crim va ser aquest home, aquest individu, tot i que, bueno, això no es va poder després rebatre. En qualsevol cas, policialment els Mossos ho donen per resolt. Aquest informe està en el jutjat, però, evidentment, ell ni se'l va poder interrogar ni va tenir aquest dret que té tothom a defensar-se.
Déu-n'hi-do, quina història. En qualsevol cas, també un malson per la família, no?, després de tants anys, i veure com segurament el principal sospitós...
Sí, perquè a més... I únic sospitós, va ser l'únic sospitós sempre. A més, d'aquest informe també en va tenir coneixement la família, que bé, que ja han passat molts anys i ja saben que... Bueno, els hi queda aquesta sensació, bueno, aquesta certesa de que els investigadors d'homicidis de Girona, de Mossos, van treballar fins l'últim moment, i tot i que havien passat els anys i que ell s'havia suïcidat, es va entregar aquest informe donant policialment el cas per tancat i fent-li saber que no hi havia, que policialment no hi havia cap dubte que ell havia estat l'autor de l'assassinat de la Concepció.
Hem començat amb la Concepció Reixac, amb aquest cas del 18 de desembre del 2011 a Banyoles. Ara ens situem a Barcelona. Barcelona, també per aquelles dates, 23 de febrer del 2010, un any abans, pràcticament, un bar situat al xamfrà entre el carrer Provença i l'avinguda Diagonal. Què hi passa en aquell bar?
El bar Joan, que encara existeix, i a més és un bar amb una localització privilegiada, Provença, tocant a l'avinguda Diagonal. És un local històric, i en aquell moment, el 2010, la seva propietària, la Maria, tot i que tenia 85 anys i tenia uns problemes de dificultats de mobilitat increïbles, era la tercera generació familiar que regentava aquest negoci, i per tant ella totes les tardes li agradava anar allà al bar. I allà qui portava el negoci era el Josep i la Maria Àngels, els seus dos fills. Tot i que el Josep també tenia uns problemes de visió. Per tant, qui bàsicament remenava i manava era la Maria Àngels. Doncs bé, aquell 23 de febrer, doncs, havia estat un dia normal. Al matí, la treballadora que estava contractada s'havia encarregat de tota la part dels esmorzars, dels migdies, i la família i la Maria, doncs, arribava a mitja tarda i, bueno, ajudava poc, però acompanyava el Josep, la Maria Àngel, els fills i bueno, i patava la xerrada amb els clients de tota la vida. En aquells moments s'estava fent allà les obres de l'AVE i això havia provocat que tot aquell xaflant del bar estigués tapat i darrere d'unes valles que reduïen completament la luminositat i que quedava com molt amagat. De fet, unes valles que els veïns s'havien queixat reiteradament perquè aquelles valles deixava com una zona cega, fosca, que havia propiciat diferents robatoris violents a altres establiments. I, per tant, hi havia com una mena com de neguit en tot el barri.
Clar, a tot això, Maica, aquí també tenim un desenllaç fatal, no?
Sí, bueno, estan tots tres i, com sempre, era com una història molt rutinària, eh? Eren rutines molt marcades. Cap a les 8 de la tarda, tot estava bàsicament enllestit, la Maria Àngels va cap a casa, que és molt a prop, com feia tots els vespres, per començar a preparar el sopar. I es quedaven tancant caixa i acabant de recollir en Josep i la Maria. Ni tan sols havien de netejar, perquè tots dos, ja et dic, estaven amb dificultats. Alguna cosa passa perquè la Maria Àngels passen les hores i a l'hora que havien de que esperava la mare i el germà no arriben. Trucava i allà no contestava ningú. Finalment, escolta, deixa el que estava fent, va cap al bar i ja es troba que la persiana està baixada, però en comptes dels dos candaus de sempre només hi ha un. Aconsegueix aixecar la persiana metàl·lica i a l'interior troba un espectacle absolutament macabre i terrible. La mare i el germà han estat assassinats amb un objecte contundent que literalment els han destrossat el cap, a tots dos. Pots imaginar l'horror, la sensació d'aquesta dona. I a més a més, arriben, evidentment, ràpidament, s'alerta els Mossos d'Esquadra, arriba el grup d'homicidis de Barcelona, arriba la que ara és una sergent i responsable del grup d'homicidis, que en aquell moment estava embarassada de 8 mesos, el seu primer fill estava a punt de sortir, i a més, crec que es va posar de part pocs dies després i no parava de bellugar-se, i sempre ha reconegut que va tenir, ostres, que va passar molt mal moment perquè l'escena era terrible. I a més, terrible perquè, a més, pensa que es van endur un ridícul. O sigui, la recaudació del dia i tot allò que podien haver guardat la caixa de la màquina escurabutxaca. O sigui, res. Una cosa absolutament ridícula.
I el mòbil realment era econòmic?
Sí, o sigui, a veure, mai s'ha trobat. Es va arribar a pensar d'altres opcions. Perquè tu deies, hòstia, perquè
la brutalitat, no?
A la taula dels investigadors, que el Pep Porta, que a més és el responsable de l'àrea que depèn d'ell el grup d'homicidis, i ho era en aquell moment, ho continua sent a dia d'avui, que sempre és un dels crims que té, que està per resoldre, com un tema molt personal, de que el repassa encara a dia d'avui perquè li agradaria que no quedés impune. I una de les hipòtesis va ser aquesta. Ostres, i sigui alguna cosa més. I es va mirar tot. Però és que no, eren dues persones sense enemic. A més, que no van, era impossible que posés cap resistència. Ell anava no tenia una mobilitat reduïda, ell no tenia la visibilitat molt reduïda, per tant, no van poder posar resistència, era impossible. Per tant, es va buscar i es va dirigir la investigació cap al perfil de atracadors molt violents que, sota els efectes d'alguna droga, doncs tinguessin una reacció airada i violenta, provocant aquesta, bueno, aquesta salvatjada que van protagonitzar amb els dos cossos, perquè un cop morts van continuar rebent cops al cap. O sigui, va ser una autèntica salvatjada. Van haver-hi dos sospitosos que havien protagonitzat altres robatoris violents i, a més, també fent servir eines que podien ser compatibles amb les ferides de les dues víctimes, però al final, bueno, no es va poder desmuntar la coartada dels dos sospitosos. I, com et deia, no es va resoldre, però ha canviat d'investigadors. Mossos d'Esquadra té a la Divisió d'Investigació Criminal un grup d'homicidis centralitzat que el que fa és repassar casos d'aquests que queden atascats i que l'investigador no aconsegueix trobar una altra mirada per tornar-ho a mirar des del minut número 1 i li donen voltes. I et dic, tant el Pep Porta com l'Astri Vidal, els dos responsables que van estar aquella nit del 23 de febrer del 2010 al bar Joan, a dia d'avui és un cas que, quan tenen allò, estones o dies de tranquil·litat, ho repassen i miren.
Han passat 13 anys, això, per escriure...
20 anys, queda.
Tu creus que encara es pot resoldre, això?
És un cas que, ostres, a vegades salta, a diferència de la botiga de sabates de Banyoles, aquí sí que Policia Científica va aconseguir empremtes. Per tant, mai es pot donar per tancat un tema. Jo en el cas Joan confio, perquè tota aquesta família mereix justícia. Tots els morts mereixen una explicació, però, ostres, va ser molt salvatge. Molt salvatge.
Déu-n'hi-do. Avui amb la Maica Navarro, dos casos sense acabar de resoldre. El primer sembla que sí, però...
Policialment o judicialment.
Sí, i el segon, doncs, encara obert 13 anys després, set fins que acabi prescrivint. Maica, moltes, moltes gràcies.
Una abraçada.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.